Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Des del mes de juliol i durant tot l'estiu estem convertint la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. En els darrers 5 estius hem viatjat amb propostes de gairebé 30 ONGs, organitzacions que tenen relacions de cooperació amb diversos moviments del sud i del nord que lluiten per construir un món millor, un altre món possible i cada vegada més necessari. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els 5 sentits ben desperts, que et convidem a emprendre el vol en el món obert d'estiu. En el caminar hem conegut comunitats de camperols i pobles indígenes a Bolívia, joves organitzats en cooperatives a Tailàndia, la figura d'en Tomàs Sankara, un president de Burkina Faso conegut com el Che Negre, i hem participat en un camp de treball sobre la memòria històrica a Alemanya. I com que encara ens queda molt per aprendre i passió per a fer-ho, continuarem la caminada en el 96.3 de la FM per apropar-nos a la realitat del món a través d'una mirada estrictament humana. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmon.org. Reserva't una hora a la setmana del mes d'agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra de la mà de les organitzacions no lucratives que proposen i de les famílies indígenes, de les comunitats camperoles i els moviments socials que acullen. Els dimecres a les 11 de la nit comptem amb tu, al Món Obert d'Estiu, per somiar amb altres músiques, altres paisatges, altres pobles i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de ComSoc, Comunicació Social, amb José Manuel Abadías, el control tècnic, i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge nocturn que pot sintonitzar el 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TDT. I fem la sisena parada d'aquest estiu al continent africà. Parem al Marroc, un país que compta amb un paisatge molt divers, doncs combina arena, mar i neu. La costa del sud s'estén fins als límits del Sàhara Occidental, mentre que al nord, la major part de la població viu a les faldes de les muntanyes de l'Atlas, sovint cobertes de neu. Avui, 4 d'agost, coneixerem el Marroc de la mà de l'ONG Wafae, una entitat sense ànim de lucre que treballa per facilitar l'augment de les capacitats humanes de col·lectius en risc d'exclusió social a Espanya i fomentar el desenvolupament local al nord del Marroc. En Sergi Ruiz, com a coordinador del Centre d'Acció Social de l'Associació Wafae a l'Hospitalet, presentarà l'ONG Wafae. Amb la Montse Jiménez, participant al camp de treball a Tànger, l'any 2009, viatjarem al Marroc i acabarem el programa amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene Desumvila. Doncs, molt bona nit, Montse i Sergi.
Hola, bona nit.
Què tal, com esteu?
Bona nit i gràcies per la invitació.
Gràcies a vosaltres per compartir doncs, el que serà el nostre viatge al Marroc, en aquest cas amb vosaltres, amb la ONG Wafae. I abans d'explicar, de passar a radiografia, d'explicar què és una mica aquesta organització, doncs li podríem preguntar a la Montse que compartís una mica com presentaries, en un parell de frases, l'experiència que has viscut al Marroc, en aquest cas a la ciutat de Tànger.
Doncs la meva impressió, inolvidable, en tots els aspectes, humà i com a experiència, la veritat és que és molt recomanable.
Doncs després, d'aquí uns minuts, escoltarem a la Montse molt més, però si de cas, com sempre, iniciarem en aquest apartat que es diu la radiografia de la mà de la nostra companya que s'encarrega de la part de producció i sempre ens porta les radiografies a punt dels països. Estem parlant de la Natàlia, de la Natàlia Rivera.
Bona nit.
estat?
El Regne del Marroc.
President actual.
El cap d'estat és el rei Mohamed VI, des de l'any 1999, i el primer ministre Abbas El Fassi.
Capital.
La capital és Rabat, amb una població de 790.000 habitants. La ciutat més gran del Regne del Marroc és Casablanca.
Llengua oficial.
La llengua oficial és l'àrab i el dialecte es coneix com a àrab marroquí. La majoria de la població que viu en àrees rurals parla la llengua berber. El francès és la segona llengua oficial del Marroc i és la més utilitzada per al comerç i l'economia. A més, s'estima que 20.000 marroquins que viuen al nord parlen el castellà com a segona llengua.
Situació geogràfica.
Està situat al nord-oest de l'Àfrica. Al sud es troba el territori ocupat pel mateix Marroc, el Sàhara Occidental. Limita a l'est amb Algèria, a l'oest amb l'oceà Atlàntic i al nord amb l'estret de Gibraltar, el mar Mediterrani i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
Superfície.
Ocupa una àrea de 446.500 quilòmetres quadrats, gairebé equivalent a l'àrea de Suècia.
Clima.
El clima del Marroc és molt variat. Al nord és mediterrani, a la costa atlàntica és sec i al sud desèrtic. La serralada de l'Atlas compta amb un clima continental. Aquest sistema muntanyós també es caracteritza per tenir uns hiverns molt durs i ser una zona on abunden les precipitacions en forma de neu. En canvi, en la meitat septentrional, el clima té una temporada seca, del mes de maig fins a finals de setembre, i una altra temperada i humida, de l'octubre fins al mes d'abril.
Població.
34 milions d'habitants. És el tercer país àrab més poblat, després d'Egipte i Sudan. La major part de la població viu a l'oest de la serralada de l'Atlas, que separa el país del desert del Sàhara.
Religió.
L'islam de branca sunita és la religió dominant i oficial, tot i que també hi ha minories cristianes i jueves.
Economia.
La moneda del Marroc és el dirham marroquí. La majoria de la població es dedica a l'agricultura, malgrat que el sector de serveis i la indústria aporta la major part dels ingressos del Marroc.
L'ONG Wafai, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà conèixer el Marroc. Parlem amb Sergi Ruiz, coordinador del Centre d'Acció Social de l'associació Wafai, aquí a la nostra ciutat de l'Hospitalet, i exresponsable dels camps de treball a Tànger. Aquí tornem a saludar. Benvingut,
hola.
Sergi.
Hola, hola, gràcies.
I això, comparteix amb nosaltres l'origen i els objectius principals de la vostra organització.
Bé, l'origen temporal és l'any 98 del segle passat.
Del segle passat?
Sí.
No fa tants anys, eh?
Doncs va ser és la data de fundació de l'associació, sí. I bàsicament va ser fundada per un grup de companys de universitat, marroquins i catalans, que davant de les tant de les dificultats en molts àmbits que pateix el Marroc i el procés de desenvolupament en el qual es troba, uh-huh. i també de la problemàtica de la vida de les persones immigrades al nostre país, tant d'una banda com de l'altra, diguéssim, es van associar per tractar de portar a terme iniciatives que poguessin intentar pal·liar tant la situació de les persones immigrades aquí, uh-huh. com la realitat del Marroc, i en concret del nord del Marroc, parlem de la ciutat de Tànger, que és on nosaltres treballem principalment.
Uh-huh. Som una organització i tenim una sèrie d'anys.
No. Doncs ja fa 12, si no conto malament.
12 anys, exacte.
12 anys que estem treballant. En un principi la intenció bàsica era sobretot sensibilitzar a la població autòctona d'aquí sobre tant qüestions relatives a la cultura, al país veí, una mica partint de la tesi de que estem molt a prop i ens coneixem molt poc.
Molt poc.
I nosaltres encara menys, no?, cap a l'altra banda. Vull dir que el Marroc ens coneixen nosaltres més, bastant més que nosaltres coneixem el Marroc, en general. I bé, doncs es feien accions bàsicament doncs, de formació, cursos d'àrab a la universitat, culturals, xerrades, sensibilització. A poc a poc doncs, l'entitat va anar creixent i vam introduir doncs, dues vies de treball, que són ja l'acció directa, la cooperació i l'acció social. Cooperació i desenvolupament...
Parlem justament sí. una mica d'això, d'aquests àmbits de treball. Si cliqueu a la pàgina web doncs, a guafae.org, www.guafae.org, doncs, trobareu tot això que està explicant el Sergi Ruiz. A la pàgina web trobem doncs, diversos apartats, no?, que és acció social, cooperació al desenvolupament, sensibilització, joventut i voluntariat, i després parlem si és d'aquests centres guafae. No sé, comenta'ns un general aquest
àmbit. Bé, com veus, hi ha moltes coses.
Sí.
Pel que fa, per exemple, a l'acció social, doncs, des de l'any 2005, que tenim la sort de poder tenir obert un centre a l'Hospitalet, i una altra delegació que tenim a Elx, i des d'aquests dos centres el que es fa és acció directa, adreçat a no només persones immigrades, sinó en general, i avui, ara, en aquesta època, encara més, a gent en risc d'exclusió. Fem cursos de formació, inserció laboral, fem alfabetització, i després tenim totes les activitats que fem per nens. Bàsicament nens que tenen pues, problemàtiques a l'escola, dificultats en l'aprenentatge, o no vinguts, que simplement doncs, ja tenen una problemàtica afegida pel fet de que no coneixen l'idioma i ja estan bé. Diguéssim que tot plegat facilita la integració. I pel que fa a la cooperació al desenvolupament, doncs, directament a treballar amb les per pal·liar les necessitats de la població tangerina, a nivell, bàsicament, a nivell de formació cultural, però també social, parlant de temes de gènere o infància, sobretot.
I aquests serien els àmbits d'acció social, que es desenvolupeu sobretot a través d'aquests centres, aquí a l'Hospitalet i a Elx, també. Hem parlat una mica de cooperació, centrats en aquests àmbits. Després, el concepte important també aquí és el de sensibilització, no? Com sensibilitzar la nostra societat per apropar-la altres pobles que fins i tot conviuen amb nosaltres, com és la població marroquina. També podem conèixer món a través dels nostres veïns, no? Sent nosaltres més oberts, sent més tolerants i sent més curiosos fins i tot, no?
Sí, en un principi la intenció era tan senzilla i tan tonta, digue-li si vols, de dir, si ajuntes a la gent i parles directament un amb l'altre i ell t'explica les coses sense la intermediació del procés amb els mitjans, el rumor, etc., doncs precisament els estereotips és com es derriben. I en un principi era simplement sensibilització cultural o intercultural, per dir-li així, apropem a les persones i elles s'entendran. Aquesta era una mica la nostra perspectiva. Després, quan parlem de sensibilització, també doncs, tot el que són jornades, no només per dir apropem-nos a les altres cultures, sinó també jornades solidàries en el que es fomenta la participació de la gent en accions solidàries, de voluntariat, etc. Parlem de sensibilització quan diem també totes les activitats que es fan als centres de prevenció, per exemple, de les drogodependències entre els joves, o sobre el contagi de la sida. El treball que es fa en escoles, en concret tant a l'Hospitalet com tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, la sensibilització té moltes vessants i nosaltres el que treballem principalment és la cultural, però amb el temps s'han anat afegint altres temàtiques que són igualment necessàries en el nostre, bueno, el nostre parer.
Clar.
I que també les treballem, tot i que de vegades doncs potser ens costa explicar tot el que fem, però o quan parlem, diguéssim, es diu entitat associació Guafae i la gent pensa potser pues, és una entitat marroquina i fan coses per marroquins. No, error. Totalment equivocat. És una perspectiva bastant més àmplia.
En aquest cas sí que feu amb marroquins el que és l'apartat que abans hem comentat de cooperació. El desenvolupament amb la vostra contrapart, que és l'associació Alamal, per al desenvolupament cultural i social.
No? Des de l'any... La UEFA es va fundar el 98, Amal l'any següent, i des de llavors hem treballat plegats en un principi, bàsicament, per treballar la dificultat d'adquirir una formació, sobretot una formació o tan professional com d'especialització, parlem per exemple de llengües estrangeres o d'informàtica. El Tànger és difícil d'accedir a aquesta formació, és car i és una necessitat, sobretot tenint en compte la proporció de gent jove, que el Marroc és un país molt, molt jove i que està, com a totes les necessitats en aquest sentit educatives estan en plena floració, i nosaltres intentem que aquesta formació pugui arribar no només a les persones que tenen diners, sinó també no només als que estan més fotuts, sinó també al que diríem la classe mitja. Per dir-ho així, al Marroc no hi ha una classe mitja estricta, però hi ha moltes persones que no tenen necessitats de, diguéssim, alimentàries ni especialment greus a nivell social, però sí que els hi falta el que et dona la formació, que és una perspectiva de futur o una oportunitat que sense aquesta formació no pots tenir. I aquí és on nosaltres intentem treballar en comú i no portar nosaltres la formació allà, sinó entre les dues entitats i entre els diguéssim, tota la gent que mobilitzem,
sí,
doncs crear això, aquesta oportunitat perquè allà es pugui també arribar més lluny. I la col·laboració allà, estic parlant ara al Marroc, allà amb les escoles i les universitats i el Ministeri d'Educació, etcètera, és constant i necessària també.
Parlem una mica de Tànger, que és una ciutat del nord del Marroc situada a les costes de l'estret de Gibraltar i és la capital de la regió Tànger-Tetuan. Per les persones que no coneguin directament, com jo en aquest cas, la ciutat de Tànger, per què us heu centrat en aquesta ciutat a l'hora de pensar, de projectar cooperació?
En principi, el motiu principal és que la majoria dels marroquins que van fundar l'entitat eren tangerins, i que a més, les persones que coneixen una mica la distribució, diguéssim, de la immigració, veuran que les persones immigrades s'agrupen per les, no és que s'agrupin com a formant guetos, no és aquest el sentit, però sí que és cert que, per exemple, aquí a l'Hospitalet tenim més persones d'unes determinades regions i d'altres no en tenim, tot i que el país seria el mateix, no? Llavors, en un principi, l'origen és que tenim contacte amb Tànger i treballem allà. I ara, no és perquè sí, parlem de les problemàtiques de la ciutat i comentava abans del programa que és una mena de... és un lloc emblemàtic pel que de la situació actual del món i de la relació entre els continents, per dir-ho així. Jo, és potser molt genèric el que estic dient.
El que està passant en aquest
sí,
món,
sí, és
no?
un exemple de tota la problemàtica que hi ha entre la immigració, com la veiem nosaltres, de com la rebem, de com surt i per què, quines són les motivacions, etc. I bé, diguéssim que a Tànger, doncs, hi ha problemes. A més, hi ha molt, això també és important, és que hi ha moltíssima immigració interna de 20 anys cap aquí, i la problemàtica que es va viure a l'Hospitalet als anys 60 amb el creixement de barris incontrolats, de persones en situació, o sigui, amb ganes de treballar però sense opció, amb dificultats, etc., ara es viu allà també. I també hi ha la problemàtica de la immigració externa. Bé, el Marroc és un país en vies de desenvolupament que té bones perspectives, al meu parer, però falta molta feina encara.
Feina que feu des de també l'associació Aquafae, des de persones que estan treballant aquí a l'Hospitalet i a la ciutat de Tànger. Parlem d'aquest apartat, d'aquest àmbit de treball que a nosaltres ens interessa aquí en aquest món obert d'estiu, que és l'apartat de joventut i voluntariat. Vosaltres el que proposeu són camps de treball voluntari a Tànger. Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que són de la ciutat, que viuen per aquí a prop, són oients que ens estan escoltant des d'altres indrets dels Països Catalans a través d'internet, de coneixement.org, i vulguin apuntar-se a aquests camps de treball voluntari a Tànger. Expliquem-los què és.
Els camps de treball, bé, és una... també haig de dir abans de començar, és que jo vaig començar a conèixer tot això i a entrar a l'entitat precisament perquè em vaig apuntar als camps i vaig anar a l'any 2002 com a primera experiència de voluntari. A partir d'aquí m'hi vaig introduir i vaig continuar i bueno, vaig, vaig acabar vivint a Tànger i ara continuo relacionat amb l'entitat. Llavors, per mi va ser l'entrada també a tota aquesta història.
Interessant, aleshores. Interessant, és una porta.
I he viscut, de camps de treball n'he viscut, doncs, quasi tots dels que s'han fet, pràcticament. Llavors, abans la Montse ha dit inoblidable. Certament, estic tot plenament d'acord amb el que comentava i és, crec que és l'adjectiu perfecte. Anem a lo interessant per a la gent que no ho coneix. Un camp de treball, bàsicament, és una estança en un país, normalment, si és un camp de treball internacional, en un altre país, en el qual tu aportes una feina, una tasca concreta, durant en un temps determinat, i
en el vostre cas seria mesos de juliol i agost?
Sí, treballem els mesos d'estiu. I a anteriors edicions es feia una temporada de juliol i una temporada d'agost, però en els dos últims anys no ho hem pogut fer i només hem fet un mes d'estança.
O sigui,
els voluntaris, només hem fet un torn de voluntaris, per entendre'ns, no?
Està bé.
Bàsicament perquè el Ramadan ens està entrant en el calendari i ens complica. És un mes d'estança a Tànger i la feina, la tasca que fan els voluntaris, que déu-n'hi-do, es basa en dues vies. Una és, com dèiem abans, la formació. Els voluntaris van a fer de professors i fan classes dintre de tot el programa de cursos que organitza la contrapart. Doncs ells fan de professor amb un curs intensiu d'un mes. I tenen els seus alumnes i normalment fan dos grups. Ensenyen castellà, català, també fem classes de català, després explicaré per què, si voleu, informàtica en diferents cursos, etc. No? Tot el que és la demanda que ens trobem allà. I l'altre vessant de la seva feina és participar en les campanyes de sensibilització que fem durant aquell estiu, aprofitant que no només baixen els voluntaris, deia abans, catalans, però no són no només catalans, perquè hi ha de tota Espanya, i de la nostra delegació a ells també en venen molts. L'altra tasca, que m'he creuat, se m'oblidava. L'altra part és participar en les activitats que fem, tant en campaments juvenils, com en escoles, com en... fem una fira d'entitats també, I
participen també en aquestes campanyes de sensibilització que dinamitzeu des de l'associació WAFAE. Sergi, hem d'anar acabant.
Prou, ja callo, perdó.
Què els sembla a aquells oients que estiguin més interessats en informació sobre WAFAE? Els diem que cliquin a www.wafae.org
i que vinguin al centre.
Que vinguin al centre, que està al carrer Miquel Romeu, número 93, de l'Hospitalet de Llobregat, em sembla. I doncs moltes gràcies, Sergi Ruiz, coordinador del Centre d'Acció Social de l'associació WAFAE de l'Hospitalet, per haver vingut aquesta nit i haver-nos explicat doncs també com ho has fet, el que sou i el que proposeu.
Un plaer, moltes gràcies.
Saludem també la Irene. Bona nit, Irene.
Bona nit, Damià.
Benvinguda.
Gràcies.
Aquesta Viatges Nocturns. Hem escoltat una mica de música del Marroc. I ara, què escoltarem?
Sí, ara seguirem. T'he de dir que al Marroc doncs, hi ha molts estils diferents. I si et sembla, doncs avui escoltarem una miqueta de cada. Farem un tastet de cada cosa.
Molt bé.
Comencem pel Xavi, que és una música hereva de la Aragó andalusí, que va néixer als segles XIII i XIV, i que s'escolta bastant al Marroc. És així, ara ho veuràs, bastant mogudeta, té ritme, incorpora bateries... Bueno,
caram, complet, eh?
Convida a ballar.
Molt bé.
I alguns doncs, dels grups d'aquest estil de música són el Nas Giguan, i Sen Haji, que ara escoltarem un tema que es diu Cheti Li.
Thank you.
diferència d'altres nacions nord-africanes, el Marroc ha estat habitat des de temps immemorials. Els berbers, els homes de la terra, es van instal·lar fa milers d'anys i van arribar a controlar tot el territori de l'actual Marroc i Egipte. Dividits en clans i tribus, sempre han guardat gelosament la seva independència i precisament aquesta característica els ha ajudat a conversar, a conservar una de les cultures més fascinants del continent. Continuem el viatge radiofònic al Marroc amb Montse Jiménez participant en el camp de treball a Tànger l'any 2009. Bona nit, Montse, de
Hola,
nou.
Bona nit.
Viatgem amb tu, comencem a preparar aquestes motxilles. No sé, hem fet aquesta etapa formativa que comentava abans el Sergi. Ja estem en el moment de començar a agafar la motxilla, carregar-nos a l'esquena, suposo. I emprenem què? Emprenem el vol? Emprenem...
Doncs el... mira, emprenem primer amb els nervis perquè no saps el que et trobaràs. En el meu cas, jo no havia anat mai al Marroc. I vaig estar amb les jornades de formació, vaig conèixer els meus companys que anirien amb mi al Marroc.
Quants companys éreu?
Érem potser uns 12-15.
12 de Barcelona.
12 de Barcelona.
I de Alacant venien 20
i tants. I de Alacant, sí, uns quants. Diguem-ne que els de Barcelona ja ens havíem vist algunes vegades a les jornades aquestes. Bueno, els... I clar, els altres no els coneixíem. I érem un grupet relativament petit, perquè després ens fem trobar en els que venien d'ells, no?
Us trobeu en algun lloc concret i aneu tots cap a...
Vam sortir tots de Barcelona.
Sí.
Amb autocar. I vam parar, crec que vam parar a València o a Els, no,
sí,
no me'n recordo, per agafar els altres companys. I, bueno, durant el viatge ens vam anar coneixent una mica amb els altres que venien d'Els. I tots, menys els, bueno, els coordinadors, que clar, ja havien estat altres vegades, nosaltres érem tots nous, no? I anàvem allà a veure què passarà, que, bueno, sabíem el que anàvem a fer, no? Anàvem a participar a les jornades que feien de sensibilització.
Ja estem creuant a l'estret del Gibraltar? El creuem o què?
Bueno, sí.
Sí?
Sí, sí. Bueno, vull dir que anàvem parlant entre nosaltres i amb la curiositat perquè ningú... Tot i que sabíem el que anàvem a fer, no ho havíem fet mai.
Clar, la primera vegada.
Era la primera vegada.
No?
I al final, bueno, vam arribar allà després d'un llarg viatge en autocar, perquè clar, van ser unes quantes horetes. També ens va donar temps de fer una mica de relació entre nosaltres.
Clar.
I vam arribar.
Vau arribar on?
A Tànger.
A Tànger.
Vam arribar a Tànger, al port de Tànger.
Al port de Tànger.
Bueno.
Quines són les primeres sensacions, el primer contacte allà, primera rebuda?
Doncs mira, vam arribar allà i ens vam portar directament al lloc on viuríem, dormiríem i menjaríem durant tot aquest mes.
Sí.
I on també es farien una part de les classes.
Sí.
Amb una rebuda molt bona, la veritat, amb un ambient molt agradable, ens van explicar bé com era el centre, tot i que ja sabíem una mica el que ens trobaríem allà, el tipus d'habitacions que tindríem.
És almenys un alberg, una cosa així.
És com una residència,
sí,
no? És una mena de residència de...
Sí, és l'Institut Nacional d'Acció Social i és una escola que tenen... com es diu això, intern pels estudiants.
Estudiants.
A l'estiu està buit i ho aprofitem per fer això.
Coneixem una mica aquest centre.
Coneixem.
Sí.
Dinem, que no havíem dinat.
I què dineu, per exemple?
Doncs el primer dia va ser una mica més així, vam dinar un entrepà, perquè vam arribar ja just a l'hora de dinar.
No, comparteix una cosa pròpia d'allà.
No, un entrepà, sí? Però de l'estil.
Pensava portat de casa,
tomàquet... No, això ja ho vam compartir tot a l'autocar, tots.
Això ja estava consumit.
No, però a la nit ja vam fer un sopar...
Sí.
Bueno, la veritat és que el menjarà massa bo. De vegades després de dinar per anar a donar classes...
Sí.
Era complicat. No, bé.
Aleshores, coneixeu a les persones que estan aquí al centre?
Sí, ens van presentar a tota la gent que hi havia de l'associació Alamal, allà que treballaria amb nosaltres.
La contrapart de Guafaia.
La contrapart, sí. Ens van ensenyar els diferents centres on es feien les classes i ens van acabar d'explicar, bueno, ampliar tot el que seria la nostra tasca.
Explica'ns una mica aquesta tasca.
Nosaltres, ja, de fet, ja ho sabíem,
sí,
no? Que tindríem unes hores de classe diàries,
sí,
del que del que fos, de català, castellà o anglès, uh-huh. informàtica. Després hauríem de preparar una fira d'entitats que col·labora, bueno, que és en col·laboració amb altres associacions i organitzacions sí. que hi ha a Tànger i al Marroc, uh-huh. i després fèiem és com una mena d'esplai, suposo, o activitats per nens uh-huh. a diferents escoles de Tànger i de les rodalies. I, bueno, tot això...
Tot això és aquest planning inicial, no?, que us poseu damunt del calendari d'alguna forma
sí, sí.
i visualitzeu el que serà la vostra experiència d'un mes, en aquest cas,
sí, sí.
del mes d'agost.
Del mes de
juliol
i agost. Sí, va ser mitjans de juliol.
Sí, de l'any 2009.
De l'any 2009, sí.
Aromes, colors, músiques totalment diferents.
Tot diferent, tot,
no?
tot diferent.
El ritme també, un altre ritme.
Porten un altre ritme, diferent al nostre, sí. Tot diferent, però és bastant adaptable a nosaltres. Bueno, nosaltres som bastant, crec, bastant adaptables a ells.
Uh-huh. A la música també? A la música?
Home, a la música.
Sí? Vau escoltar alguna cosa per allà així? Va haver algun moment, vau fer algun concert o vau tenir oportunitat d'escoltar alguna cosa en directe?
Sí. Sí, bueno, la veritat és que on estava el nostre centre, al costat hi ha una plaça
sí.
on justament durant tot aquell mes feien concerts per la nit.
Caram!
I quina, clar, tenir, és
no?
que teníem a 50 metres de la nostra residència, diguem-ne, sí. una plaça amb concerts cada dia, mm-hmm. de tot tipus. Hi havia també, hi havia música Brever, hi havia una mica de fusió de cultura, de músiques.
Suposo que un cop arribes a Tànger, doncs tens l'oportunitat d'apropar-te més al que és la població marroquina. No?
Sí.
Estàs al seu país, estàs a les seves ciutats i generes aquest espai de trobada. Què tal el tracte amb les persones que hi vas conèixer i al centre? Com va ser aquesta relació?
La relació amb la gent del centre o amb, amb els voluntaris?
El que vulguis destacar.
Jo el que destacaria és que, ja us he dit abans, per mi l'experiència va ser inolvidable. Uh-huh. Si bé és cert que vam treballar, i vam treballar molt, uh-huh. que ja sabíem el que anaven, vam conèixer molta gent, i com ha dit el Sergi, no només gent de Barcelona i d'Elx, hi havia gent de tota Espanya.
Sí.
I sí que us puc dir que amb la gent que per circumstàncies ara viu a Barcelona uh-huh. o a prop, encara ens seguim veient. Uh-huh. Quedem per dinar, per... tenim contacte.
És un viatge molt més llarg que no només un
viatge. I amb la gent d'Elx també tenim contacte, uh-huh. perquè quan venen aquí o nosaltres anem cap allà o passem, ens veiem. La veritat és que va ser una convivència molt bona, una experiència molt bona, en tots els aspectes, perquè jo no coneixia el Marroc, i sí que hi ha molts marroquins a Barcelona, o aquí a l'Hospitalet, però el fet de conviure amb ells a casa seva et dona una mica més divisió per poder entendre millor de vegades les seves reaccions, la seva manera de fer, que dius, quina cosa més estranya que està fent aquest ara.
Les seves costums, com sí. per exemple convidar-te a un te, no?
Sí, convidar-te a un te i coses a les botigues que dius, això a Barcelona no m'ha passat mai. O...
El Sergi ha presentat l'entitat, però té ganes de parlar.
És que,
digues.
No, és que m'eren coses, no, volia dir, per exemple, que l'experiència dels camps de treball, a diferència d'un altre viatge, és que tu pots passar per allà i coneixes gent, però ells estan un mes amb, posem-li, no sé quants alumnes tenies tu, però tens dos grups de 15 persones, doncs amb 30 persones, ensenyant-los-hi. Tots els dies els veus, et pregunten. I ha dit, i tu deies, que et convidin a fer un te. Sí, sí. Al final del mes, si no t'han convidat a una boda, que és lo normal, amb un casament a l'estiu, t'han convidat a fer un cuscús a casa seva amb tota la seva família. O sigui, això és lo natural. I els que no conviden el seu profe és per vergonya, no és perquè no vulguin, m'explico? Vull dir que és una sí. manera d'entrar en contacte amb la gent d'allà molt propera, i que no és el que pots tenir una experiència molt bona, però més passatgera, uh-huh. i aquesta és un apropament en profunditat. I de tots els camps surten parelles.
Sí, és caram, veritat. Això
i mixtes també. Llavors, com pots imaginar, la convivència és sí. molt important.
És que la convivència és molt, és molt propera, vull dir, estàs...
Generen lligams, no?
Clar, és que estàs 24 hores del dia, tret de les teves classes.
Clar, en aquest cas, què feies en aquestes classes, tu, en aquest cas, Montse?
Jo feia classes de català.
Expliquem, català. Per què en català, no?
Doncs mira, els meus alumnes eren nois i noies que ja parlaven castellà bastant bé i tenien interessos pues, diversos, molts que volien venir a fer un postgrau a Barcelona o a Catalunya, tenia un que volia anar a Lleida. I els interessava tenir una mica de coneixement de l'idioma.
La llengua, clar.
Tot i que en tenien una mica, eh?
Ah.
Sí, sí, perquè em deien, no sé, ai, això, i explica'ns això, i costums nostres, i aquesta cançó que hem sentit, i això que vol dir... Bueno, tenien molta curiositat i la veritat és que eren bons alumnes, i també he de dir que amb tots encara tinc relació.
Ara continuarem aquesta experiència en aquestes aules de català a Tànger, de la mà de la Montse de Jiménez, però escoltem una mica de música també, no sé, en aquesta plaça que ens sonarà aquesta nit, en aquesta plaça de
doncs
Tànger.
Ara, Irene, en aquesta plaça sonarà música nahua per canviar un altre cop d'estil. I bueno, és una música entre l'Àfrica negra i el Magreb, es va crear basant-se en càntics sagrats àrabs, incorporant ritmes africans provenients de l'actual Senegal, Mali o Guinea.
Caram.
I doncs d'instruments tenim el kerbat i el tabal, que si recordeu el vam veure a la primera edició del Monobert, que era aquell tambor que també estava present en el Sàhara Occidental.
Sí.
I res, hi ha diferents grups, Nahua Difusión, Moulay Ali, però jo et porto un que ens toca bastant a prop, que és Nash Marrakech. Mm-hmm. Nash Marrakech, que estan afincats a Catalunya, es van crear l'any 91, i el seu objectiu doncs, és difondre, portar aquesta música nahua i difondre-la sempre amb una miqueta de fusió, barrejant estils, però sent fidels a aquestes arrels.
I molt interessant.
Sí, i ara escoltarem un tema que es diu Aixa.
No sé si es veu atrevir a ballar en aquesta plaça.
Sí, una mica, sí.
Una mica?
Sí, la veritat és que havia molta animació i sí, sí. Però convidava a fer-ho.
Expliquem una mica el dia a dia de les vostres activitats allà perquè la gent es faci una idea clara. Us aixecau al matí, suposo, no? Us aixecau al matí?
Doncs sí, sí.
Dic jo.
No anàvem de festa,
no? Us aixecau al matí?
No tenia mesma.
Aleshores, que començàvem...
No, la veritat és que no anàvem de festa, però allà on estàvem teníem un pati molt maco i ja ens reuníem una mica per la nit, canviàvem impressions, ai, mira, pues jo aquest, amb aquest club, tal. Res, una estoneta per allà i després a dormir, que l'endemà una altra vegada a començar.
I com comença aquest dia?
Com comença?
Doncs
mira, bastant dureta.
Comença, ens despertem un despertador amb el sol...
Que... amb el sur... Mira, amb el sol que t'entra per la finestra, amb els companys... Va, passa, que ja no, és l'hora... Que em dutxo jo primer, que jo tinc classe a les 9, que no, jo, que jo tinc a les 8. Bueno,
aquestes coses de compartir
sí,
espais...
Sí, clar, compartir, clar, és que pensa que estàvem... Bé, teníem espai, però estaven junts.
Clar, clar.
24 hores.
Després per això genera aquests lligams, no?
Clar, dinàvem, sopàvem, berenàvem, esmorzàvem junts. Bueno, baixàvem a esmorzar i segons el que havia de fer cadascun, els que tenien classe pels de matins, doncs anaven a les seves classes.
I altres companys què feien? Tu feies català?
Sí, altres feien castellà.
Altres castellà.
Altres anglès, informàtica, sí. Diversos cursos diferents d'informàtica. I de català, de castellà també diversos nivells. De català hi havia un perquè tots estaven més o menys al mateix nivell. I, bueno, jo... no tenia classes pels dematí i el que feia era amb altres companys que tampoc teníem classes al dematí preparàvem la de la fira d'entitats que a mi particularment em va agradar molt l'any passat, jo, els altres anys clar, jo no hi era, no sé com era, però una mica de conscienciació de l'immigració il·legal i de que el futur, de que el seu futur passa per l'educació, sí, que s'han de formar que si volen sortir fora que també s'han de formar.
Clar.
Perquè si no coneixen la llengua del país on van, no coneixen res, que pensin què pensen ells que es poden trobar sense res de res. És com si m'agafen a mi ara, que jo parlo, bueno, parlo català, parlo castellà, però em deixen al mig de les muntanyes de l'Atlas amb gent que només parla bereber.
Difícil.
Què faré?
Difícil.
No, aleshores...
En aquesta fira d'entitats, aquí podem trobar? Quines entitats podíem trobar? Entitats pròpiament del Marroc, de Tànger...
Havia entitats del Marroc i hi havia entitats també d'aquí. Hi havia... Sí. Em sembla que hi havia... Bueno, Sergi, sí. Ho dirà millor perquè jo estava treballant per l'associació.
Ja ens fem aquesta idea, no?
Sí.
Que eren entitats
hi havia diversos
de diversos
tipus, sí,
indrets.
Sí, sí, sí. Havia associacions de dones... Bueno, cadascú portava una mica de mostra de lo que feien, no? I nosaltres, la nostra tasca en aquest cas era de la conscienciació de que la gent s'ha de formar per tenir un futur, aquí o allà. Però en aquest cas, jo també penso particularment que allà tenen oportunitats també, però potser se les deixen anar de vegades, pensant que fora trobaran algo molt millor. Però el que tenen fora no ho saben. Saben el que els hi han dit.
Es genera una il·lusió, no?
Clar,
genera una il·lusió,
clar.
Sobretot van a través de la gran televisió, aquest cir
mediàtic,
no?
Que, com a mínim, com no es pot evitar que ho fagin, que vagin una mica formats.
Bueno, en aquest cas, a vegades dius, accedir a la formació poden, els joves poden accedir a la formació al Marroc fàcilment?
Si volen,
sí.
Sí.
No, si no tenen diners, no.
Si no tenen diners, no. Està com...
A veure, hi ha educació bàsica i pública, i hi ha universitats públiques també, però l'educació especialitzada per tenir una feina de qualificació no és fàcil i és cara. Si aquí és cara, doncs allà és molt més inaccessible.
Clar.
Jo, si em permets, jo em vaig trobar en una situació que em va sobtar molt, i és que després del camp de treball vaig estar uns mesos al Marroc i em vaig trobar de casualitat amb una família de Casablanca i que tenien un nen de 12 anys. Aquest nen, jo me'n recordo que ja va al dematí d'hora i anava, tenia classe a lo millor de 8 a 9 i a lo millor a les 8 i quart tornava i deia, però què fas aquí, la teva classe? Ah, no, hem anat i el profe ha dit que no, el porter ens ha dit no, marxeu, que avui el profe no ve. I el profe, no sé, és que tenen bastants, si no és una escola particular o sigui una privada, l'ensenyament públic, penso, tampoc no ho sé ben bé del cert, però crec que és una mica complicat.
Bueno, en tot cas, aquesta noció clara, no? Que l'educació és una cosa important, estiguis al lloc on estiguis,
sí,
no?
Sí, sí.
La formació.
Sí.
Estem acabant el nostre viatge, l'estem acabant, ens queden uns minuts encara, i ens queda també una música per escoltar i per ballar-la, no sé. Irene, si la ballarem aquesta o no.
Sí, en aquesta ocasió escoltem música Rai.
Sí.
No sé si...
Home, música
sí, no,
Rai.
Home. Bueno, és d'origen bereber, però té una gran, gran influència occidental. I, bueno, sobretot és la música que escolten molt els joves d'allà, que reflexa, doncs, les lletres reflexen els problemes, doncs, de la joventut, amors, drogues... un seguit de coses, no? Hi han diferents grups, com el Txep Calet, però nosaltres ens quedarem amb Txep Amar... i escoltem l'Ala Tórquia.
Doncs estem escoltant música RAI en aquest monobert d'estiu dedicat al Marroc i a l'associació WAFAE. Se'ns acaba aquest viatge, ara farem un viatge literari amb la Irene també, però ens queda aquí la Montse Jiménez, que vol compartir la seva última opinió referent, doncs això, quin és el fruit una mica que et queda d'aquesta experiència, no?
Mira, jo l'únic que us puc dir és que per mi va estar una experiència, com he dit abans, inolvidable, que va ser molt positiva en tots els aspectes, que no només va ser l'estiu del 2009, que tota la gent que vam treballar junts, coordinadors inclosos i tot, encara tenim contacte, estem molt bé, i bueno, de fet jo vaig estar tan bé que encara estic de col·laboradora amb l'associació de voluntària.
Clar.
I aleshores pues, que és una feina molt gratificant i que, bueno, que tothom que s'animi ja veurà com no el decebrà.
A veure si s'animen, eh?
A veure.
Doncs moltes gràcies, Montse Jiménez, per haver compartit la teva experiència en aquest camp de treball voluntari al Tànger, a la ciutat de Tànger del Marroc, de la mà de l'associació WAFAE. Moltes gràcies.
Gràcies.
I fins la propera. Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. I és l'Irene de Zumbila qui, amb la seva veu i la seva curiositat literària, ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Moltes gràcies, Damià.
En aquest cas...
Per presentar un conte. I durant la meva recerca t'he de dir que m'ha passat una cosa curiosa, i és que m'he trobat un conte,
sí,
el Yehal Predicador, que és just un conte participant del nostre concurs de podcast que hem fet.
Sí.
I era dels alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Estany de la Ricarda,
del Prat de Llobregat.
De Llobregat, te'n recordes, eh?
Molt
bé, Damià. I, bueno, ja sabeu que els podeu escoltar tots a la nostra pàgina web, www.coneixmont.org, i al nostre llibre que hem publicat.
Exacte.
I, doncs, com que aquest no podia ser, he seguit la meva recerca,
sí,
i al final he agafat un, que és també d'aquest, del personatge de Yehá, que és un personatge històric, mític, que protagonitza moltes aventures, i que aquesta història, com moltes altres, probablement doncs, l'hauran explicat a la plaça de Jamal Fanà de Marrakeix.
Ah.
Si et sembla, anem ja al conte.
Un conte que es titula...
Déu és més savi. Anava Yehá dalt del seu burro, camí del poble. Era un dia calorós, i a meitat del camí es proposà descansar a l'ombra d'una noguera. Va lligar el burro a un arbre que hi havia a prop i s'assegué a l'ombra, netejant-se la suor que li rajava amb molta força. Prop d'on estava assegut, hi havia unes carbasses, i es va posar a reflexionar sobre aquell fruit tan gran i sobre la noguera que donava un fruit tan petit. Després va exclamar: «Beneït sigues, senyor, que fas créixer la carbassa d'aquest arbust, que és prim com un fil, i la nou, que és tan petita, la dones a un arbre tan gran que ocupa tanta extensió». I Yehá va seguir: «Però no hagués estat millor que haguessis creat la carbassa a la noguera i la nou en el lloc de la carbassa?». Just en aquell moment, un au va picotejar una nou, fent-la caure sobre el cap de Yehá, que va estar a punt de resultar ferit. Tot sorprès, es tragué el gorro, s'agafà el cap amb les mans i, sentint temor de Déu, digué: «Perdona'm, senyor, mai més tornaré a ficar-me amb el que fas. Doncs tot allò que crees ho fas sàviament, com correspon en qui no és possible major saviesa. Si el senyor no ho permeti, hagués estat la carbassa en lloc de la nou, m'hagués obert el cap i a aquestes hores seria mort».
Xarabadeu, 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 xarabadeu
Avui hem viatjat al Marroc amb l'ONG Wafae. Ha estat el sisè viatge al Monovert d'estiu de l'any 2010, com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Natàlia Rivero, Irene Desumvila, José Manuel Abadías, el control tècnic, i qui us parla, Damià Caró. Ens trobem la setmana vinent, el dimecres a les 11 de la nit, aquí en el Monovert d'estiu, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, que podeu escoltar a l' 96.3 de l'FM via internet i via la TDT. Bona aventura i fins la propera.
Ràdio L'Hospitalet, 96.3 FM.